A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, el nostre habitual temps de l'ADEC de l'Associació d'Empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf, com cada 15 dies, per parlar no només d'actualitat empresarial, sinó també de nous emprenedors, en definitiva d'activitats que fa l'ADEC, o també d'iniciatives a la vora nostra que val la pena considerar o com a mínim acostar-s'hi per saber com van les coses o com estan anant les coses en un context com el que vivim. Saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ben retrobada. Sí. Avui la Susana ens proposa, i el temps de la dic, ens proposa una conversa a l'entorn d'un món que segurament ja no és desconegut per ningú, el món del disseny gràfic. A partir d'aquí, segurament qui més qui menys coneix algú que diu que fa disseny gràfic, o algú que diu que coneix una empresa que fa disseny gràfic, o algú que diu que ha fet alguna cosa, no ho sé, un negoci relacionada amb el disseny gràfic, perquè forma part de la nostra vida. Saludem a dos membres d'una mateixa empresa, a Raül Ramos i a Mireia Ruiz. Raül, Mireia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Sou de Cocolia.
Sí.
Què és Cocolia, Mireia? I quan va començar?
Bueno, Cocolia és un estudi de disseny gràfic que està a Vilanova i la Geltrú. Va començar amb el Raül Ramos, que va ser, diguem, el pioner a l'empresa i va estar, ja portava 5 anys, no, Raül?
Sí.
I jo estic amb ell fa 2 anys i molt bé, la veritat.
Per posar un estudi de disseny gràfic, què s'ha de tenir? Tirar amb penta iniciativa o alguna cosa així.
Amb penta iniciativa. Jo, bàsicament, bueno, dic el meu exemple i segur que molta gent...
Ho dic perquè, en molts casos, com s'hi arriba?
Per com s'hi arriba? No sé, cadascú tindrà el seu camí. Jo explico el meu i com ha funcionat. Jo estava conjuntament amb la Mireia, estàvem estudiant a BAU, a la Universitat de Barcelona, Escola de Disseny,
sí.
I mica en mica tenia feines per a diferents clients. Mentre que estava estudiant...
Feia... M'aturo un moment aquí.
Sí.
És obligatori, necessari, bo,
sí,
anar a una escola...
Sí. La formació és indispensable.
D'acord, és a dir, allò de tenir un ordinador davant amb un programa i anar fent... Quan Raül riu, perquè suposo que és una moneda corrent, també, això, molt sovint.
Clar, a vegades ens passa que, això m'ho fa el meu cosí o el meu veí. No, això ho té que fer un professional.
D'acord, i arribarem a això. Però de moment estàveu a l'escola de disseny.
Exacte, ens vam conèixer, contemplàvem, fèiem projectes conjuntament a l'escola. I, bueno, jo em vaig començar a posar pel meu compte, vaig començar a casa meva,
sí,
amb el meu ordinador, tenia diferents clients... Cada vegada tenia més clients, vaig compartir estudi amb Assets, un estudi d'una empresa de programació. Veia que cada vegada tenia més feina, necessitava un alt suport, i llavors vaig fitxar la Mireia, després el Fran.
D'acord.
Vale, van...
O sigui, ara us sou tres?
Són tres persones
a l'empresa.
D'acord. És un estudi, és una estructura petita, però crec que és bastant sòlida per desenvolupar projectes.
Potser és una obvietat, però... Les feines com van arribant d'una forma continuada? Perquè, saps, moltes persones poden dir, bé, he començat, però noi, no, la feina no arriba. I, en canvi, donant la sensació, almenys, quan en Raül ho explicava, que bé, les coses anaven passant, així, anava fent, anaven arribant feines.
Tot és un cercle, és el boca a orella. Fas una feina, li agrada a la gent, te contracta per una altra i mica a mica vas fent, no?
D'acord. Així de simple, a vegades, potser? Bueno, de simple en el sentit de primitiu, boca-orella,
sí,
com tota la vida. Mireia, la Mireia sentia. Va,
sí, jo crec que sí, és una mica boca-orella, i més ara al començament, bueno, és un estudi jove, i llavors és normal que encara no tingui una clientela molt fixa, bueno, que això tu has d'anar guanyant, no? I també has de ser una persona que jo crec que el Raül sí que ho té, que té un don de gent, vull dir... que aconsegueix captar la gent per la seva forma de ser, també és molt competent, és molt ràpid. Per exemple, a mi m'agrada el disseny gràfic, però no em veig amb... A mi m'agrada estar a taula i treballar amb les lletres i amb els colors. Jo sóc més la part de, de la cuina, de que està allà tallant, i ell és una mica... Doncs,
I ell és un cap de sala, és un cap de sala.
Sí, llavors fem un equip amb el Fran també, que és una mica els dos que estem allà cuinant, i l'equip està molt equilibrat.
A mi em passa el contrari, m'agrada més estar al carrer amb els clients, amb l'impremta i...
Suposo que aquest és un dels equilibris més necessaris a qualsevol empresa.
Estic dissenyant, però no puc dedicar tantes hores al disseny.
D'acord, i de fet es complementa una feina amb l'altra. Quants anys tens, Mireia?
Jo tinc 27.
Quants anys tens, Raül? 31.
Sí.
I fa molts anys que treballeu?
Jo des dels 25 anys.
Des dels 25 anys. Sí. Hi ha hagut algun moment en què penséssiu això no sortirà, ja veurem què passarà, o ara com estan les coses...
No, tens de llevar-te i a vegades sí que penses, hosti, marxaré a treballar al Mercadona per dir alguna cosa. Però de ràbia, no? Perquè és que ja la gent encara no hi ha una cultura de disseny, la gent no valora la feina que realitzem.
I arribarem, aquesta qüestió de la valoració de la feina, i si moltes persones, diguem-ne joves, arriben amb la suficient preparació o creuen tenir-la quan veritablement no la tenen quan els fiques damunt d'una taula i comencen a treballar. Saludem a Miqui Calderón. Miqui, bon dia.
Bon dia.
En Miqui és d'Anuntis.
Anuntis, exacte.
I Anuntis, ens deia Miqui, és una de les, diguem-ne, empreses que gestiona.
Sí, dels portals de classificats online, diguéssim que és la líder a Espanya.
D'acord.
I part de Latinoamèrica.
D'acord. O sigui, anuncis petits, per dir-ho així?
Bueno, sí, de classificats.
Però, de classificats.
Sí. Té portals com Fotocasa.es, que és portal immobiliari, que concretament jo treballo en aquest portal.
D'acord.
Després està Segundamano.es, està Cotxes.net,
d'acord,
i en diversos laboris, selectiva, que són de formació i de busca de treball.
Tot això és d'Anuntis?
Sí. Bueno, és un edifici enorme que està allà a Sant Cugat, a costat de Televisió Espanyola, i, bueno, són una bona plantilla.
I allò deu ser una petita bogeria, suposo?
Bueno, els dies que hi ha passes, que se li diuen que quan s'ha d'actualitzar la pàgina web, es queda com a les 5 de la matinada per fer els passes, actualitzar la pàgina web, i és una hora que, com no hi ha massa tràfic, podem fer canvis. Aquella hora no funciona massa bé la pàgina web, per això podem fer canvis aquella hora.
D'acord.
I aquells dies que... ja...
És a dir, que hi ha un moment de la jornada laboral que imposa hores, per dir-ho així, intempestives.
Sí. Hi ha gent que fa... Hi ha informàtics, sobretot, que fan horaris per la nit i tal.
D'acord.
O que estan de guàrdia, i si hi ha alguna emergència han d'anar per la nit, encara que sigui a les 3 de la matinada.
O sigui, com els de manteniment d'estructures ferroviàries.
Exacte.
Vaja, a treballar a les hores.
El que no podem permetre és que algú entri a les 2 de la matinada per qualsevol raó i que no funcioni la pàgina web. Al moment que passa això, ha de pujar algú i mirar-ho.
D'acord. Com s'arriba a una empresa, diguem-ne, d'aquest tipus, hi ha una feina així?
Pues la veritat que em va costar bastant, perquè jo venia del paper, o sigui, venia del disseny gràfic tradicional, que és del paper, i per una entrevista de treball que vaig tindre, que buscaven dissenyador web, jo no sabia res de web, i em va donar molta ràbia que no m'agafessin d'aquesta feina, perquè era una molt bona feina, molt ben pagada, molt bon horari, a costat de casa, i em va donar molta ràbia. I vaig dir, tinc que aprendre web, perquè estic veient que el mercat està anant cap allà.
D'acord, ens permetem un parèntesi i ara seguirem. És una pena que el paper es vagi perdent?
Sí, jo penso que sí, eh?
Sí? Raül, sí, Mireia?
Bueno.
Home, jo crec que mai es perdrà. Bueno, jo tinc l'esperança que mai es perdi, perquè...
que és diferent, és un matís, això, eh?
Per una altra banda, el tema online ens va molt bé, perquè tenim més feina, potser hi ha més estudis, però n'hi haurà més feina, per això molt millor, no? També és un tema més ecològic, perquè, clar, no es farà servir tant paper. Però jo crec que, bueno, que alguna cosa sempre s'anirà, perquè el tacte del paper jo crec que és una cosa molt romàntica, perquè... i com es vinils sempre tornarà.
Tots heu començat en el paper, no?
Clar.
Sí. Estem formats.
Esteu formats en el paper.
Podem crear un catàleg, un llibre, una identitat corporativa.
Però cada vegada això...
D'acord, i suposo que és complicat pensar en renunciar a allò que ha format part de les bases d'un mateix i de la vocació d'un mateix, no? Com és el...
Sí, però bueno, jo també també som una generació jove i també tenim en compte que el tema online també el portem cada dia i ens agrada, perquè també el que és online vol dir que pot ser dinàmic, vull dir, jo puc fer un logo que es pot moure, llavors
també que hi ha altres al·licients, vaja.
Sí, també té el seu què, no? També m'agrada, però jo crec que el paper és una cosa molt... que jo crec que alguna peça sempre...
D'acord, encara estem en el parèntesi perquè treballeu per molts encàrrecs que segurament mai veuran a la llum sobre el paper. Es quedaran, diguem-ne, en el món virtual, per dir-ho així, no?
Sí.
I després en parlarem de si precisament això afecta la valoració o no de l'encàrrec, pel fet que, mira, queda allà penjat a la pantalla. Tornant a l'experiència d'en Miqui, bueno, va enfadar pensar, dir, home...
Sí, jo vaig veure que el meu món, que el disseny gràfic estava estancat i hi havia molta gent dedicat a això, però estava veient que el disseny web havia molt poca gent que toqués, que maquetés, que utilitzés el que és el llenguatge de la programació web d'avui dia.
D'acord.
I vaig ser que vaig quedar-me a l'atur i vaig dir, tinc que posar-me les piles ja.
D'acord.
I vaig estar estudiant durant tot l'estiu, vaig començar a fer pàgines web per encàrrecs, així per practicar també per empreses i tal. I al final vaig anar a una entrevista i el perfil que buscaven deien és que hi ha molt poca gent que sigui dissenyador gràfic i sàpiga coses de web com maquetar i flash i totes aquestes coses.
D'acord, et torno a interrompre. Qui conegui el disseny gràfic ho té relativament més fàcil per aconseguir, diguem-ne, ser un bon programador web, per dir-ho així, des del punt de vista del disseny. Les bases, en el fons, són més o menys les mateixes, un espai que s'ha d'estructurar.
Algunes coses no, però, per exemple, la maquetació canvia. Per exemple, en un catàleg, posar, per exemple, per dir-te, un títol al mig no té molta importància, però té molta més importància en web. De fet, la meva feina, el portal Fotocasa japonès, és que hi ha un departament d'usabilitat i plataforma que es dedica completament només a dir-te si aquest botó funciona o no funciona.
Et torno a aturar, per aquells que ens escoltin. Què és usabilitat i plataforma? Ho intuïm, eh?
Vale.
Però, a veure...
És, diguéssim, un departament que em sembla tonteria, però és que tu, com col·loques una pàgina web, et fa decidir si funciona o no funciona. Llavors, per exemple, des del més tonto que es pot ser un botó que estigui al mig que posi, compra allà. Pues aquest botó s'ha de ficar amb un color determinat, s'ha de destacar d'una forma determinada, s'ha de col·locar en el lloc determinat perquè funcioni. I això es fan tests increïbles. I es prova, i es sap les vegades que la gent passa per sobre, les vegades que la gent piquen, cliquen sobre d'aquest botó. Fan un estudi i miren a veure si funciona o no. Llavors hi ha tot un departament dedicat a això.
Això segurament no t'haguessis pensat mai estudiant disseny, que passaria per una estratègia comercial, de dir-ho d'alguna forma, d'aquesta magnitud, on no poguessis esperar, doncs mira, si ho faig vermell segurament em passaran 50 per sobre.
M'ho podia imaginar,
però
això m'ho deuen de petit, de major va a treballar en una pàgina web i treballes una gent que es dedicarà a fer... Jo no m'ho creu.
Perquè,
no
crec. Vist així, Miqui, esclar, un portal Fotocasa segurament vostès hi han anat en més d'una ocasió, qui hagi buscat pis o qui com a mínim hagi sentit curiositat. Se suposa que tot és bastant... No ho sé, se't dona la sensació d'una certa plantilla, una foto feta per on d'això, pam, i ja està.
Sí, procurem que la imatge de Fotocasa és bastant blanqueta i procurem que sigui bastant senzilla.
Vull dir, dona la sensació que d'acord, hi ha hagut un esforç a l'hora de fer-ho, però que després això navega sol, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Des d'un punt de vista de la creació, fins a quin punt això motiva prou de dir, mira, un cop ja tenim feta la pàgina, esclar, no cal canviar massa coses i la pàgina respon més o menys uns criteris i per tant no cal que ens hi deixem anar la creativitat perquè aquí el que val és una altra cosa.
Clar, no hi ha un treball creatiu massa exagerat, però té altres motivacions, per exemple, arribar, diguéssim, a controlar més o menys la voluntat de l'usuari. L'estem controlant més o menys.
Ho escolten bé, això.
Sí. No, però és que és així.
Controlar la voluntat de l'usuari.
Sí, i d'això nosaltres estudiem per això.
Toco la taula, eh?
És que per nosaltres el que tenim que fer és que la gent compri, que compri els nostres serveis, i hem de motivar-los d'aquesta forma. Llavors, no hi ha una motivació creativa d'un disseny increïble, però sí que hi ha una altra motivació, exacte.
N'hi ha una altra.
Que és controlar i és vendre bé a l'usuari.
Perquè la funció final, molts creuen que no compraran una casa si no la van a veure.
Sí.
Però suposo que encarrilar el comprador cap a una determinada casa depèn de vosaltres.
Exacte.
Això sí.
Sí.
I és tan important que una foto més o menys adequada, com el posicionament de la foto, com què?
Bueno,
perquè al final un pot pensar, mira, escolta'm, si poses un bon preu, poso la foto que vulguis.
Nosaltres el que fem és moltes vegades és que hi ha tants pisos que el que tenim que fer és destacar el pis.
Deus tenir...
Sí, perquè tu potser trobes dels primers llocs una casa que està bastant bé, però potser 50.000 pàgines després trobaràs una casa que estarà millor, però la gent no busca. La gent buscarà els destacats. Nosaltres el que fem és oferir a la persona que està posant el seu pis és destacar el seu pis, que surti als primers llocs, remarcat en una franja groga...
Es destaca més qui més paga?
Sí. Sí, però això Fotocasa, això eBay,
no, ja.
I això tot els portals.
Però dic per aquelles coses que diu anunci-s'hi, bueno, anunci-s'hi, però per tenir-te en una posició preferent, tu hauràs òbviament de deixar anar alguna cosa, no?
Sí, això ja s'encarrega més el que és la promoció d'aquests serveis, s'encarrega el departament de canal web, que es dedica a anar, tenim aquests serveis, aquest servei és tal, aquest servei és tal, per destacar-te un pis. I a més, hasta aquest preu, i fent campanyes d'ofertes, aquí sí que hi ha un treball més creatiu. Fem coses molt més xules.
D'acord, mou més per entrar per la vista,
sí,
suport,
no? I s'envia per mail i fan campanyes publicitàries per email.
D'acord, sí, tornem on ens havíem quedat. Es valora aquesta feina?
No del tot.
No del tot, què vol dir?
No, que la gent de la ciutadania encara no sap la feina que realitzen els dissenyadors. Jo normalment en trobo a gent que li tinc que explicar la feina que realitzo.
En canvi, estem en un món on el disseny gràfic, en fi, sortim al carrer i esclar, ja tenim alguna expressió de disseny gràfic en algun lloc o en altre. No direm que no els pobles petits, però vaja, qualsevol lloc, una imatge corporativa d'algú, uh-huh, d'alguna marca, és present a tot arreu.
Està canviant amb els anys, però, sí, però encara hi ha molta cosa per fer.
Per què no costa tant entendre això? Perquè s'entén que es pot vendre sense necessitat.
Estem en un país que si et ve un lampista o un fuster i et posa una taula o el que sigui, sí que està ben pagat perquè és un esforç. Però un altre, com no és tangible, no es pot agafar enlloc, no sé.
O sigui, no valorem prou la creativitat.
Exacte. Jo crec que és això.
Mireia?
Sí, mira que sembla que no, però tens un desgast de neurones molt fort, perquè tu és una feina que cada... No és que tu aprenguis un mètode i cada dia més o menys fas el mateix, sinó que cada dia t'has d'inventar una cosa nova per un client nou, d'una àrea nova, potser un restaurant, un altre, una
història,
sí, el que sigui, vull dir, has d'estar obert a totes les disciplines, et poden venir temes de qualsevol banda, llavors fas un esforç creatiu important, de vegades, no sé, et pots estar una hora discutint amb el company d'un color, que de vegades són coses molt, molt tontes, no? Però per nosaltres són molt importants i creativament sí que hi ha un esforç molt gran. El que passa que, clar, són coses que també formen part del gust i el client és normal que tingui els seus gustos i que tingui les seves opinions i tu no pots tampoc discutir massa o tampoc tinc moltes raons per dir-te ha de ser aquest color o ha de ser aquest
no perquè tinc és una qüestió a vegades molt subjectiva, no?
Hauria de fer un estudi o unes enquestes, no? Per veure quin és el color més. És una mica, de vegades es fia molt de tu o de vegades també has d'estar una mica escoltant.
Perquè partint de l'argument d'en Raül, si no hi ha, per dir-ho d'alguna forma en general, una valoració molt evident de la vostra feina, aleshores els encàrrecs venen condicionats per aquesta manca de visió. És a dir, una persona quan us encarrega alguna cosa sap exactament què vol, com ho vol.
Nosaltres estem trobant que el client que té una miqueta d'idea i ens dona total llibertat, surten uns projectes xapó, surten uns projectes super, super bons, de bona qualitat.
D'acord, feu el que vulgueu, però jo vull que...
Clar, pam, pam, pam. Ens marca una miqueta, sí, sí, però sí, a partir d'aquí hi ha total llibertat, sempre marcant l'objectiu. Però en canvi, quan el client ja es posa massa en temes de disseny, de tipografies i de colors, ja...
Quan comença a remenar, que a mi no em sembla... Bueno, a veure, ho entenc, no? Però clar, quan comença a remenar en temes que tu dius, és que jo això ho he estudiat, vull dir, no m'ho estic inventant, no? Sí, i clar, és com, són coses de gustos, tampoc ho pots discutir, llavors sempre has d'estar una mica allà.
En aquesta balança tan difícil,
sí,
no?
Això és com si vas al metge i li dius, por favor, me duele la cabeza, recéteme tal...
Clar,
no?
Llavors el metge diu, bueno, seré
almenys
jo, no?
He estudiat 6 anys, doncs jo he estudiat 3 anys, he estat treballant 6 anys de dissenyador gràfic i sé que això funcionarà. Encara que no t'agradi, però funcionarà.
De tota manera, Miqui, tu estàs dins una estructura, sí, que suposo que el client no el tens tant al davant.
No,
jo vull creure que en aquest cas, el cas d'en Raül i la Mireia, sí, el client parla amb en Raül i diu, Raül, això no d'allò. En Raül parla amb la Mireia i aleshores, diguem-ne, els cops els atura més aviat, suposo que, sí, que en Raül i la Mireia li diu en Raül, escolta'm, ho he fet això al món.
El que m'agrada de la nostra feina és que avui estem parlant amb una gelateria,
sí,
després amb una... bueno, gestoria amb una pàgina web d'un programa de TV3 o...
D'acord, no amb sé gent és... molt diversa, projectes sí. molt diversos, exacte. Motivacions molt diverses.
Exacte.
Aquesta és la gràcia, suposo, no?
Sí, jo crec que és un treball que és molt divertit, vull dir, per mi és molt, no el canviaria mai, encara que cosa vagi a pitjor o a millor, jo no canviaria la meva feina, perquè a mi m'agrada cada dia trobar-me una cosa nova, és estressant, però... I em rompo el cervell, no? Però m'és igual, m'agrada.
Aquest punt d'estrès motiva,
m'agrada,
eh?
M'agrada i trobar coses noves, i ara canvio, i ara faré... Cada mes faig coses diferents, jo no estic en un lloc que sempre faig el mateix.
D'acord, dèiem per un amic que ell no es troba directament al client, per dir, escolti'm, vostè...
Bueno, parlo directament amb el comercial parla amb el client.
Amb el client.
Diguéssim que hi ha un mediador que és el comercial.
D'acord, i aquesta conversa com es pot estructurar? El comercial et diu, escolta'm, el client m'ha dit...
Sí, per email, sí? Tot i tal. Sí, el contacte jo directe amb el client no el tinc.
No.
He treballat estudis, abans de treballar aquí, a l'Untis, he treballat estudis de disseny com Cocolia, no he treballat a Cocolia, però altres estudis, i sí que he tingut el contacte directament amb el client, o sigui, jo tinc experiència amb això.
I aquesta és una, diguem-ne, una experiència compartida, la del client que diu, escolta'm tu, això no... més explícit, eh?
Sí, això ho trobes molt. El problema és que hi ha molta gent que es pensa que dissenyar és apretar un botó i ala, surt el disseny. I no valoren. Jo sé que treballar de paleta és molt dur, perquè jo he treballat de paleta. I el Raül ha treballat de cambrer i de cuiner. I saber que és un treball molt dur, però el disseny gràfic també és un treball molt dur. Que
és bo que digueu, perquè tothom no es pensi que això de treballar de dissenyador, doncs mira, acabes, comences i ja estàs.
La crema de neurones és heavy, eh?
Sí.
Vull dir, és el que comentava la Mireia de començar un nou projecte.
Jo quan treballava de paleta... O sigui, m'anava a dormir, estava cansat, però psicològicament no. I llavors m'anava a dormir del cansament físic. Però el cansament neurològic que tens de pensar tota l'estona amb el disseny gràfic, això et dona una son increïble. I jo tinc molta més son ara que abans quan treballava...
Que quan posaves totxos?
Sí, t'ho juro.
Té molt d'allò. Ara qui li hauria de dir un paleta que acabaria... proposant estratègies comercials a partir del desenvolupament d'una pàgina web,
mentre estudiava.
No, però perquè vegin que les coses no sembla allò de dir un es quedarà tota la seva vida en un sector, sinó que pot fer. Però tornant al que deia en Raül i el plantejament això de l'empresa, la tecnologia fins a quin punt ens ha fet canviar la percepció de la vostra feina? És a dir, tothom ara la valora menys perquè tothom li sembla que és més fàcil, perquè tothom té un ordinador a casa i un programa que permet fer coses?
Sí.
Clar, també és una mica això, que el tenir-ho a casa, la nostra eina, que fem servir, la té tothom a casa. Llavors, sí que
és
la
a dir, pot... que fa servir la Mireia i que fa servir en Raül, ho podem tenir tots a casa.
Ho podeu tenir, el que passa, clar, teniu, la gent té uns altres programes que són d'usuari, tenen un Word i poden anar muntant les seves coses, no? Però, clar, hi ha, sí que hi ha programes que són més complicats, que sí que els has de fer servir bé, llavors sí que són més complicats. Però, bueno, a veure, poder sí que tothom pot fer una mica...
Però vull dir, aquesta generalització de la tecnologia diguem-ne que no ha fet massa bé la consideració de la feina dels professionals en aquest sentit?
Bueno, però ho hem de...
Assumir.
Jo crec que ho haig
d'assumir. La nostra professió no només és una eina, que és l'ordinador, sinó també hi ha molta idea de concepte i d'esbossar, de proposar les idees.
Clar, és com dir, et pots fer tu una camisa, clar que te la pots fer, i una samarreta, jo me la podria fer, per què no? Però potser prefereixo comprar-li a una senyora que fa samarretes, que segur que les costures estaran molt més fetes, em farà més goig, i no sé, i ja cada gent ha de tenir la seva feina.
Però
no?
En qualsevol cas costa de fer valer aquest missatge, però costa.
Sí, costa.
Però bueno, jo crec que amb el temps també és una cosa d'educació, vull dir, de per exemple, pues, aquest dia, avui mateix, no, que ja estem parlant del tema, pues, i a mica en mica es va fent, no? una feina de dir a la gent, bueno, això és un treball i s'ha de... Clar, és una disciplina molt jove, vull dir, és una disciplina de fa un segle, vull dir, no fa molt que, com a disseny gràfic pròpiament dit, sí que hi havia pintors, il·lustradors, que feien il·lustracions, però no, com a disciplina no estava agafada, i això va començar al nord d'Europa, i a aquesta gent ja sabem que és molt, molt quadriculada, i ho va començar a estipular i els va donar el valor, no? I mica en mica han anat baixant i ja tot el món ja sap una mica que, perquè anem, però és relativament jove.
Un exemple,
sí,
perdona.
Vinga.
És un client, ell va demanar servei de disseny gràfic que al final s'ha convertit en un bon amic i bueno, té diferents empreses de restauració i va ja portant a millor 6 o 7 o 8 anys treballant conjuntament quan jo estava a l'escola encara.
Que deu ser el millor que pot passar, fidelitzar
sí,
un client
sí,
fins al punt de tenir
aquesta... Sí, al final s'ha convertit en un bon amic.
D'acord.
I ell també està aprenent de disseny amb el pas del temps, està obrint negocis i cada vegada es dona compte que el disseny forma part de la seva estructura d'empresa, no?
D'acord. Deia la Mireia, això és una disciplina jove, tots sou joves aquí. Fins a quin punt les persones joves que arriben a un estudi de disseny gràfic o que pugueu contractar o que podeu cercar en una borsa de treball estan suficientment preparades, més enllà de... No sé si aquest és un món que també enlluerna molt, com el món de l'audiovisual i que moltes persones s'hi fiquen, però no sé si exactament també saben on s'han ficat o venen amb una preparació...
Ah, ara està de moda també aquesta professió.
Per això, sí. Sembla mentida, eh? Està de moda aquella professió que molts tampoc saben exactament què d'això, però està de moda.
Perquè sí. Això també ho veuen també les joves, veuen el que veuen la gent adulta. O sigui, sembla molt fàcil. O sigui, agafar el Photoshop, ala, venga, no. O sigui, això es veu sobretot al producte final. O sigui, el producte final... un professional, una persona que sap i que ha estudiat això i que sap fer-ho i ha treballat i ha dedicat moltes hores, fa un treball chapó, excel·lent. I una persona que es pensa que això és molt fàcil o que no té estudis o que no es dedica plenament, no acaba de treure...
Perquè suposo que en Pau Mont deveu veure bé, o que tothom veu cartells, pòsters, anuncis d'establiments, sigui de la comarca o sigui d'on sigui, fets de moltes maneres
clar,
diferents
clar. Sí, sí.
I que vosaltres deu pensar, mare de Déu.
Sí, sí.
En més d'una ocasió, no?
Sí, hi ha coses que de vegades dius, això segur que s'ho han fet o li ha fet algú que no. Però clar, jo suposo que com totes les professions, no? Que sempre tens una mica, estàs més al tanto a veure què fan i mira aquest, que és un intrus, no? Que ni si no ha estudiat periodisme i està fent, no sé, un programa de...
On aneu a buscar la gent, no? On vas a buscar la gent?
Els clients?
Sí, no, els treballadors.
Ah.
Les persones que...
No sé, som companys de la universitat.
D'acord.
Però el que passa que constantment estan rebent currículums i...
Sí, però costa molt. Bueno, jo vaig estar amb un altre, vaig estar 3 anys amb un professor meu que quan vaig sortir de l'escola em va agafar i vaig estar amb ell 3 anys i vaig aprendre molt perquè és el que diem, no? Quan surts de l'escola, doncs, bueno, sí, saps fer anar els programes i tens una rutina perquè has estat 4 anys fent això, no? Però no, encara no tens contacte amb el món real i amb aquesta persona ho vaig tenir. I també vam tenir el cas que s'havien de buscar persones i realment, clar, la persona que ja té experiència demana un sou i a més d'això. Si no, doncs has d'agafar un becari de primer de pràctiques i si veus que funciona, doncs ja donar-li l'oportunitat d'estar allà. Jo crec que també els becaris sempre pagant-los, sisplau, perquè encara que sigui poc, però fem un esforç. No?
Com ho ha dit la Mireia, els becaris...
A mi m'han pagat, per això ho dic, perquè ho agraeixo i anava a la feina, però bueno, llavors amb una actitud més positiva i fas feina.
Hi ha una visió també, hi ha aquí un parany una mica pervers amb els becaris, que esclar, mai deixaran d'existir becaris, perquè mai no deixarà d'existir persones que es van a formar. Per tant, moltes empreses pensen bé, com que mai deixarà d'existir, doncs sempre podem aprofitar
l'encara que sigui... No dic que donar-li un sou, però encara que sigui un detall, doncs jo ho veig bé, no? O sigui, que sigui, bueno, es vens, madrugues al dematí, estàs aquí, estàs aprenent, t'estem donant una formació, però una mica un detall.
Perquè hi ha ganes d'aprendre, la gent té ganes d'aprendre?
Sí, crec que sí.
Hi ha de tot.
Sí, hi ha de tot. Jo em sembla que depèn de l'escola d'art. Depèn del lloc on vagis a estudiar, es respira, no?, l'ambient, o sigui, es veu la motivació que donen els professors i que dona la gent que allà varia depèn de l'escola d'art. I amb l'escola d'art que et motiva moltíssim.
La dinàmica de classe fa molt.
Sí, fa molt.
D'acord, perquè, és clar, sortint de classe, fa un moment ho heu esmentat, què és la vida real?
Canvia molt, canvia molt. O sigui, de fer projectes... Que, és que tens com una pressió de... És que si no li agrada al client, tu menges amb patates. Però si no li agrada al profe, ho pots repetir i t'ajudarà, saps?
D'acord.
No és el mateix fer
un
projecte...
Client, i un client són diners, i un diner és un sou, i un sou és viure.
Exacte. Exacte.
I has d'entrar una rutina de treball, de mails, de telèfon, has d'entregar ja una cosa, s'ha de canviar una altra, has de portar tres feines a la vegada o quatre o les que siguin, has d'anar obrint i tancant coses. Llavors, quan tu estàs estudiant, òbviament et poses per la tarda amb una feina, després fas l'altra, clar, agafes tot el teu ritme.
Mm-hmm. Però... Algú us ha preguntat alguna vegada si us guanyaríeu la vida d'això? Sí, jo, aquesta vegada és una pregunta d'aquelles, ja, no? Ja et guanyaràs la vida amb això.
Sí, la meva mare no, la meva mare em deia que si estaria a les Rambles pintant quadres, quan jo li vaig dir, vull estudiar això, em va dir, però això què és, per anar ja a les Rambles a pintar retratos? Digo, no, que me van a pagar.
I ja, en el meu cas, la meva mare no em va deixar estudiar disseny gràfic.
Jo vaig, sí, a la meva casa tampoc.
Jo vaig acabar el benaprès aquí a...
O sigui que estem parlant amb dues persones que, en principi, clar, l'entorn més proper
no, sí, veia, sí,
no els motivava gens ni mica...
Amb tres.
En el teu cas també.
A mi m'agradava dibuixar, sempre he dibuixat, però no de manera molt artística.
És a dir, esteu treballant en allò que us agrada?
Sí.
Jo tenia aquest problema que...
Aquest vocacional, també.
D'acord, però dic, aquest és un sí tan segur com aquells sis que venen després de l'esforç de superar obstacles. Sí.
Jo he trobat el meu lloc, perquè a mi em passava que m'agrada dibuixar, però no sabia què em podia dedicar, perquè no tampoc era una... Jo no era un artista,
d'acord,
era una cosa rara.
D'acord.
I vaig trobar el disseny gràfic.
És a dir, ta mare veia pintant a les Rambles.
Sí, la meva mare em veia com hobby. Això és hobby,
d'acord,
una altra carrera,
d'acord,
això no.
Això, vale? Distreu-te amb això, diverteix-te amb això, però dedica't a una cosa que t'hi puguis guanyar la vida. En el teu carro.
I jo, ma mare no veia que no era una professió decent. No sé, moriràs de gana. I vaig acabar administratiu 5 anys, ho vaig acabar i després ara estudiaré disseny gràfic. Vaig fer escola d'art 2 anys i després cap a Barcelona.
És a dir, després de 5 anys estudiant administració, sí, aleshores 2 anys a l'Escola d'Art de Vilanova i després a Barcelona. La família convençuda, suposo, ara.
Sí, ara sí.
Ara sí.
Ara no
diuen
res.
Ara sí,
ara, no,
ara ja has ensenyat les llagues. Molt bé, això, en el teu cas, Miqui.
Bueno, el meu cas és semblant als dels dos. No creien... Bueno, ells creien que seguiria el negoci de mon pare, que és la construcció. Llavors es pensaven que, clar, mon germà està treballant, el meu cunyat està treballant a l'obra... O sigui, la mateixa empresa, el meu cosí està treballant, o sigui, tinc mitja família a la construcció i mitja família treballant al Condis, o sigui, la meva germana, la meva cosina, la meva cunyada, sí, tinc, clar, jo sóc l'únic que ha sortit per on m'agradava.
Oh, no, pregunto una bestiesa, deus tenir mitja família en crisi, doncs.
Plantejant-se,
no.
Mon pare, una cosa que ha fet ha sigut... treballa molt bé, i quan una feina es vol, la fan molt bé, jo penso que té una base molt,
sí?
molt sòlida. Jo això ho veig, per exemple, a l'estudi de Raül, que treballa molt bé i per això avui dia així, si va bastant bé.
És a dir, si un fa bé la feina, té punts per sobreviure, per dir-ho així, davant situacions com les que estem vivint.
Sortint. Ara, per exemple, la comarca s'està quedant petita a nivell de disseny. Estem sortint fora, cap a Barcelona.
En canvi, hi ha molta gent que fa disseny a la comarca.
Sí, sí.
Molta gent.
Vaja, no sé si és una percepció allò, però hi ha molts estudis de disseny a la comarca.
I cada vegada més freelance, més gent que agafa, més estudiants que surten d'estudiar, o gent que surten d'un estudi i es munten a la seva casa, al seu pis, un estudi petit i treballen per la seva compte.
Clar, però per pocs encàrrecs que tinguin, suposo que arribarà un moment en què, en fi, algú s'haurà de pagar els autònoms, o si no vindrà algú i us dirà, escolti, vostè què està cobrant aquí?
Però també hi ha més, el que comentaven a l'inici, hi ha més demanda de disseny.
D'acord.
De part dels clients o l'administració.
És a dir, aneu més enllà de la comarca ara,
clar, sí,
perquè si no hi hauria possibilitat de poder...
Espluga, Sant Cugat, Barcelona...
D'acord.
Sí.
Tornant a aquella qüestió anterior. Què pago jo per una feina de la qual em costa molt valorar-la? I fins a quin punt, ara, en aquest moment en què estem, un ha d'ajustar costos d'allò intangible? I no sé fins a quin punt algú diu, bueno, escolta'm, les coses estan així, jo no sé, jo sé que feu molta feina, però ajusteu-me això, ajusteu-me allò, ajusteu-me tot el que pugueu.
Estàs contractant un servei de qualitat, de diferenciació contra la teva competència, i posicionar un servei o un producte o una marca, no? Vull dir, estàs... si tens una identitat corporativa, nosaltres realitzem totes les aplicacions de la teva papereria, les teves targetes, el teu catàleg, el tema de la pàgina web, tot per sortir al carrer i poder vendre el teu producte.
D'acord, és a dir, no sé si les circumstàncies o la pròpia convicció us ha obligat a oferir un paquet de serveis complets o els més amplis possibles per captar clients?
Sí, s'ha arreglat preu. Bueno, jo no porto els pressupostos, els porta el Raül, però ell ho diu...
Estàs tranquil·la en aquest aspecte.
Sí, en aquest, jo confio en ell molt. Jo sé que ell té una intuïció que jo no la tinc.
D'acord.
I ell fa els pressupostos i moltes vegades diu, voy a tener que bajar un poco de aquí porque voy a ser que no vaya a colar o qué tal. I sí, clar, perquè a més és una cosa que jo... És normal, la gent ara mateix està comparant pressupostos i com quan vas a un fontaner i demanes un pressupost i vas a l'altre i hauries de demanar uns tres per tant una mica on dir, vale, amb qui em quedo, no? O si vols unes sabates, doncs igual aniràs a tres sabateries i t'agrafaràs les que
més t'agraden. Sí, però aquí guanya qui rebaixa més o qui guanya aquí?
Bueno, és que clar, ara mateix pues, suposo que guanyarà qui menys preu posi i qui tingui també una qualitat de feina bona.
Però em va passar l'altre dia amb una clienta, no? Ens va contractar dues hores. Clar, li presenta la proposta, diu, hòstia, això no se'l cobria. Diu, clar, és que tu has contractat dues hores. I el que tu vols són més... És que és... Sembla molt guai tot això del disseny, però al darrere hi ha bastanta batalla.
D'acord, fer números i pressupostos cada vegada més ajustats.
Però també que ens surti a compte, que és que un bon projecte necessita hores de dedicació i de feina. Val? Que és tot bastant més complex.
D'acord, a mi que deia fa un moment, en molts negocis han estat els fills, o sigui, les generacions més joves, les que d'alguna forma han fet veure els pares...
Sí.
Que aquí feia falta un canvi, que les noves tecnologies i que la necessitat de projectar la imatge del negoci i de donar-lo a conèixer a través d'una imatge corporativa, si es vol dir d'alguna forma, o en un petit negoci, en la imatge de l'empresa, era important. Ho heu notat, això, també? Hi ha una certa, no sé, una certa consciència per part de la gent jove que ara una forma també de...
A nosaltres ens han vingut empreses que l'ha agafat la... familiar, bueno, els fills, i renovar la imatge corporativa i, bueno...
Absolutament.
Sí. Jo això ho he vist molt de prop.
I ja us hi ha funcionat?
Sí.
Sí.
És una nova etapa de l'empresa.
De l'empresa.
Jo això ho he vist des de prop, des de l'empresa de mon pare, des de l'empresa de reformes que té. Clar, això treballo amb un germà i s'ho quedarà amb un germà. I ja mon germà ja està dient, a veure si me haces el logo, a veure si fas la pàgina web i tal. I ja estem començant a mirar coses perquè a mon pare li queda poc per jubilar-se.
D'acord, i el pare deu dir, però quina necessitat tinc de tot això si tinc feina?
Sempre, mon pare és el primer que diu, lo que importa es el precio. És el primer que diu.
Doncs, acabàrem-nos. I suposo que ho diu, en fi, amb tota l'experiència...
Amb tota l'experiència del món, saps? Però jo sempre he dit que si tingués una imatge molt més sèria... la cosa jo suposo que aniria molt millor.
És que...
Li va bé, però jo penso que una cosa molt més seria li dona... O sigui, sembla, ara mateix el que fa és amb un Word, ho imprimeix i posa un loguito que es va fer ell fa molts anys i ja està.
D'acord. Des del punt de vista, sobretot de la feina de Miki, hem parlat aquí d'un procés de creació, molt bé, un cop tot això està creat, és clar, un web, mantenir-lo, cuidar-lo, si no es cuida, pot perjudicar tant la imatge de l'empresa com no tenir res, suposo, o encara pitjor.
És que quan fas una web, la gent es pensa, vale, tinc la meva web i ja està.
I
no,
ja està.
No, la tens que moure per xarxes socials... O...
Clar, qui la mou?
Doncs, bueno, hi ha empreses que es dediquen o...
Sí. Qui la mou si jo sóc una petita empresa i dir...
Pots contractar un servei, per exemple, per exemple, tu tens el teu blog de la teva empresa i està mort, on pots contractar una gent que et fa continguts web, que no es disseny gràfics, no són continguts, o te la poden moure. Però també és una cosa que si tu, per exemple, ets el gerent de la teva empresa i no és molt gran, no tens molta... Doncs t'has de posar i mirar t'has de una mica mirar com funciona internet, com està la gent movent-se, bueno...
Perquè està funcionant mica... això de les xarxes socials? Des d'un punt de vista d'empresa,
avui dia jo diria que a vegades és més important estar al Facebook que tenir una pàgina web. I això fa molta gent. Hi ha molta gent que no té pàgina web, té Facebook, i molt tot això, moltes discoteques ho fan.
I bars moltes. Petits, Jo tinc una amiga que té una cafeteria, que a part ella és molt creativa, i si és Halloween o és Nadal, tota la cafeteria la munta. Bueno, pues té el Facebook i puja. Mira, ahir hem fet Halloween, pues posa tots els cambrers amb la sang i ja, tal, i fica les fotos, no? I dius, ai, vull anar, perquè mira, no? Han fet això i han fet... Tens un contacte molt ràpid amb l'empresa, amb les persones, perquè al final les empreses hi ha persones al darrere.
I se li pot dir un palet o un lampista que es fiqui a Facebook?
Hi ha empreses.
A veure, sí, no.
Pregunto, perquè suposo que esteu acostumats, doncs, allò, hi ha un target de públic, totes aquelles històries, i en fi, focalitzar una mica...
Són empreses més d'oci.
Sí. Això em refereixo.
Que pugui fer, o sigui, una empresa de construcció que pugui obrir-se un Facebook, ho pot fer, òbviament, tothom ho pot obrir, però que faci falta, no. Perquè tu el Facebook utilitzes per fer events, per comunicar coses, tu el que no agafaràs és tens una empresa de construcció i dir oferta, la reforma, no sé què, això no, posa, no fa ningú, o sigui, no fa cap empresa de reformes. Per això jo, segons quin sector, no aconsegueix.
No ho tens tan clar, com a mínim que això pugui, servir o tenir un benefici directe per la persona que s'hi fica.
No, segons quina empresa no... Perquè és que serà molta gent, se li agregarà molta gent, això del Facebook i tal, i hi haurà molta gent que es fartarà i els treuran.
D'acord.
I a poc a poc.
Home, hi ha empreses que sí que ho poden rentabilitzar perquè poden pujar coses que estan fent. Per exemple, si un arquitecte ja està fent reformes, doncs estic fent reformes a tal puesto. No sé, són coses que no és una publicitat molt directa ni agressiva, sinó només tu la tens allà i veus que estan fent, que aquella empresa està fent una cosa aquí, que ha fet una cosa allà. Potser un lampista no anirà i dirà, he posat una...
Sí, sí, una aixeta en ella, no?
Sí, has de saber com...
Però voleu dir que amb una mínima inversió es pot rendibilitzar molt la feina de...
Inversió de temps i de fer-te una mica a la xarxa i d'estar pujant fotos o coses i tal, i jo crec que li treus molt profit.
D'acord. 10:54 minuts. Com esteu vivint la crisi?
Anem aguantant, de moment. Home, es nota la feina. Si abans fa 2 anys o 3 anys teníem 5 projectes cadascú o 6, ara tenim 2 o 3.
D'acord. Però bueno. Em sembla que ho has apuntat fa un momentet, s'ha notat que les institucions no estan per orgues, eh?
Sí, es nota. I tema pagaments ja ni hi parlem. Sí, sí, a nivell
3 de... mesos, 4, 5, més, 6, més. 7,
bueno,
8...
Nosaltres que som de Vilanova es nota. A veure, treballem per tota la comarca, però Vilanova en especial. De 6 mesos ha passat ja 9 mesos i, clar, segons quin tipus de projectes no convé ja.
D'acord. A 9 mesos.
9 mesos, és que és bestial.
Com s'aguanten 9 mesos sense cobrar d'un projecte?
No, perquè només
vivim... No tenim només monopolitzada la qüestió.
Exacte,
no,
no només vivim d'ells. Si vivessin d'ells és que no estaríem ja aquí.
D'acord. Perquè, esclar, el proper pressupost que heu de fer haurà de comptabilitzar els interessos de 9 mesos.
El que passa que aquí el que rep és la ciutadania, perquè el pressupost es té que incrementar, perquè estàs fent...
Clar, diguem-ne, jugues aleshores amb el temps, clar, perquè ja saps positivament. Ah, exactament, no? En el que esteu, Miqui, als portals...
Jo no estic en crisi. Jo sempre dic que el que està en crisi és el que no té feina. Jo tinc feina, no estic en crisi.
D'acord. I a l'empresa? S'ha notat d'alguna manera?
L'empresa l'any passat va ser una de les poques empreses que, refereixo així a nivell nacional, que va facturar a favor, o sigui, va facturar molt... va tindre beneficis.
No sé per si la crisi ha obligat més o hi ha més entrar, més anuncis, més de tot.
Sí,
més
això, necessitat això és de... com si ara surts a donar una volta i trobes 50.000 locals de compro oro, saps? O sigui, la gent el que vol és vendre les seves coses a segunda mano, a fotocasa, vol vendre els seus productes. Això cada
internet està a l'alça.
Sí?
Concepte.
Això sí.
Sí.
I sigui, definitivament el paper s'acaba, eh?
No,
ara, des d'aquest punt de vista.
Ara estem vivint un moment que els dos, ara mateix estàs veient la unió de les dos. Pots veure revistes, paper, i la portada, una pantalla d'aquesta solid que es mouen i dinàmica. Això cada vegada ho veiem més.
10:56 minuts, l'agenda de la DEC. Mentre escolten vostès sardanes de fons, eh? Perquè mira, és així, aquesta casa és així a vegades. Vinga, l'agenda de la DEC.
Fem un repàs a l'agenda d'actes de la DEC. El dimecres i el 17 de novembre fem una nova sessió del dimecres de la DEC i parlarem de la promoció econòmica del Garraf. Ho realitzarem a la 1 del migdia al restaurant Marajol i la ponència anirà a càrrec de Josep Antoni Blanco, president del Consell Comarcal del Garraf i alcalde de Sant Pere de Ribes, Jordi Baiget, alcalde de Sitges, Joan Ignasi Lena, alcalde de Vilanova i la Geltrú, Xavier Robert, alcalde de Canyelles, Maria Lluïsa Romero, alcaldessa de Cubelles i Joaquim Mas, alcalde d'Olivella.
O sigui, a tothom explicar-se les penes. Vaja, probablement, perquè em sembla que feia molt de temps que no hi havia una trobada amb tots els alcaldes del Garraf com la que proposa la DEC ara, eh? Això dimecres que ve, 17...
Recordem, dimecres i el 17 de novembre a la 1 del migdia. Com ja sabeu, l'actualitat de l'agenda la trobareu a www.adec.cat i si m'ho permets,
sí, home, i tant.
Vicenç, m'agradaria que en un parell de minuts ens expliquessin què és el Blanc al Festival de Disseny Gràfic, quan és... Que ens expliqueu res.
Vale, és un festival de disseny gràfic que es realitza a Vilanova. Comencem demà divendres 12 i el dissabte. I bueno, és una miqueta un referent del disseny gràfic català i de tot Espanya. És un certamen que acull 400 persones gairebé, venen de diferents punts de tota Espanya, des de Galícia, Mallorca, Navarra, País Basc, Múrcia, València, i trobarem empreses o agències com el cas de Villarrosas, que ha fet la campanya d'Estrella d'Am, per exemple, de Formentera i Menorca, la productora Volap, que han fet la sèrie Lost,
sí,
doncs ha fet la promo per 4 de la 6a temporada, l'estudi Classe, que ha fet l'escut del Barça fa anys, i l'art de Santa Mònica. Vale, vull dir que portarem gent que està bastant vinculada al disseny gràfic i són referents, no?
Això a partir de demà i fins...
Fins al dissabte.
Fins al dissabte, o sigui, dos dies intensíssims.
Sí, exacte, el que passa que en 20 dies s'han esgotat totes les entrades.
D'acord, és a dir, en fem referència, però estan esgotades. Això al Neàpolis de Vilanova,
Exacte.
Al Neàpolis de Vilanova. 10:58 minuts, la tipografia amb la qual t'agrada més treballar?
Pues a mi m'agrada molt l'escala. És com la tipografia molt
rara. Raül?
Trade gòtic.
Trade gòtic.
Jo l'Helvètica.
Vaja, va celebrar el cinquantenari, doncs. Sí. I és festa. Doncs algunes de les tipografies que són, bé, moneda corrent, perquè el disseny gràfic està en la nostra vida quotidiana. Cada dia agafem gairebé tot allò que tinguin vostè sobre la taula, des del diari, sigui un diari gratuït o no, fins mirant la televisió o contemplant qualsevol pàgina d'internet. Mireia, gràcies.
Moltes gràcies.
Miqui, gràcies. Raül, gràcies. Susana, gràcies. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.